O fa l'informatiu la Ballonesa.
Sí, crec que ja li ha quedat clar.
Bueno, doncs fins
demà. Que vagi bé, fins demà, a les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, 9, 7, amb Anna Ballonesa.
I avui, amb tota l'atenció posada a Madrid, ara mateix tot fa pensar que el PSOE s'endurà demà el primer revés de la legislatura. Ni ells, ni tampoc Junts, sembla que no volen baixar del burro, i si no canvien molt les coses, els de Puigdemont votaran en contra dels decrets. De seguida anirem a Madrid per saber quina és l'última hora. Això mentre un dels temes, precisament, d'aquests decrets que més polseguera ha aixecat les darreres hores és la proposta de Junts per sancionar les empreses que van marxar de Catalunya, un punt que ara semblaria que matisen des del partit, però que ha posat en alerta tant el govern com el PSOE. Des de la Generalitat diuen que no té cap sentit i Patxi López va més enllà i assegura que seria il·legal i que Europa ho tombaria de seguida. Pendents, per tant, de tot el que passi en aquesta votació de demà que es preveu que s'allargui durant bona part d'aquest dimecres. A banda d'això, també repassarem la situació que ja estan vivint alguns hospitals per culpa del repunt de contagis de grip i de Covid. Aquest matí coneixíem el cas de Palamós, que han hagut d'anul·lar algunes operacions, però ara explicarem que hi ha altres centres que es troben en la mateixa situació. Per exemple, RAC1 ha pogut parlar amb l'hospital de Terrassa, el de Sant Boi, també el de Mataró, i les circumstàncies són similars. I a banda d'aquests, un dels que té les urgències més saturades és l'Hospital del Mar. Avui en temps de tertúlia, de fet, parlarem amb el Xavi Tarragón, que és delegat sindical de la Federació de Treballadors i de Treballadores de Catalunya en aquest centre sanitari. Tot plegat ho comentarem al costat de la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, el redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera, i el delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern. I tot això el dia que els Mossos cada vegada tenen més clar que el cas que us explicàvem ahir de dos menors morts a Horta al costat del seu pare seria un cas de violència vicària. Ara mateix la hipòtesi és que l'home els va assassinar i després es va suïcidar. Avui en temps de tertúlia entrevistarem a Marta Ariste, que és l'advocada de la mare del Leo, un menor a qui el seu pare va assassinar fa 2 anys en un hotel de Barcelona i que es va convertir en la primera víctima reconeguda de violència vicària a Catalunya. I abans de posar-nos-hi titular pel temps, arriben núvols que faran que la nit sigui clarament menys freda que les anteriors, però que es mantindran al llarg de dimecres. Això farà que el centre del dia fins i tot faci més fred que avui. Al matí hi haurà algunes precipitacions febles entre el sud de la Costa Brava i el litoral i prelitoral central, i durant la tarda en podran aparèixer en qualsevol punt del país. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Pedro Sánchez, que s'encamina una derrota sonada pels decrets que demà ha de votar el Congrés. Com dèiem, Junts, que manté el no i que adverteix que l'única manera per canviar el vot és refer els decrets que es voten demà. El cert, però, és que el rellotge va corrent i el PSOE insisteix que no pensa retirar-los. Si fes el gest, encara hi hauria 10 dies més per negociar, però els socialistes no volen recórrer aquesta via. Per tant, si res no canvia, Pedro Sánchez perdrà la primera gran prova de foc d'aquesta legislatura.
Els decrets inclouen la revalorització de les pensions en un 3,8%. Si no s'aproven, quedaran congelades. També la pujada mitjana era de 52 euros al mes. També s'acabarà la gratuïtat de Rodalies i les bonificacions que paga el govern espanyol per les xarxes de metro i busos urbans. Un altre dels punts fa referència els impostos. Si no s'aprova, es dispararà la factura de la llum més d'un 20%, de 44 euros de mitjana a 53. A més, els decrets inclouen l'escut social per famílies vulnerables que quedaran sense el paraigua legal que ara evita desnonaments.
Com dèiem, però ara per ara, Junts reitera que hi votarà en contra. Defensen que en un mateix decret s'hi sumen massa coses i que Catalunya hi surt perdent. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, fons del grup parlamentari de Junts aquí a Madrid avisen que ara és ja tot massa complicat per canviar el vot, que el seu no és el 99%, tot i admetre que és veritat que en política a vegades hi ha miracles. Junts suposa una desena de punts de tots els decrets, des d'aspectes jurídics, que podrien complicar la llei d'amnistia, a detalls concrets de l'IVA, per exemple, que l'IVA de l'oli no sigui del 5%, sinó del 0%, com més el cas d'altres aliments bàsics, o del repartiment de fons del Ministeri de Justícia a partides pendents de repartir que no estan territorialitzades. En els mateixos decrets hi ha aspectes del diàleg social i Junts exigeix veu i vot de les patronals catalanes en tota la negociació. El que demana Junts és que refaci tot de dalt a baix, que es torni a portar al Congrés abans de 10 dies perquè no es perdi l'escut social amb el qual, en general, sí que hi estan d'acord.
Doncs això, d'una banda, de seguida tornarem amb tu, Jordi, però una de les qüestions que més polèmiques que ara mateix enverina les negociacions és la petició de Junts per facilitar el retorn de les empreses que van marxar de Catalunya a la tardor del 2017. Tot i que en aquestes últimes hores s'havia conegut la proposta de multar les que no vulguin tornar, sembla que ara des del partit ho matisen i asseguren que només volen que es compleixi estrictament la llei. Laia Colomer.
Sí, es tracta de la llei de societats de capital que afecta les grans empreses. Fonts de Junts expliquen ara que volen portar a l'extrem els articles 9 i 10 que diuen que aquestes grans companyies han de tenir el domicili fiscal al lloc on hi ha el centre de direcció i administració o bé el principal establiment o centre d'explotació. Un gir en el discurs després que tant ahir com avui el portaveu del partit, Josep Rius, parlés literalment de multar-les. Avui en parlava a Ser Catalunya.
Que, per exemple, podran tenir doncs, algun tipus de benefici fiscal si tornen, i totes aquelles que van mantenir la seva seu social a Catalunya, i que només aquelles que siguin molt poques que no ho vulguin fer, doncs que llavors sí, es contempla la possibilitat de que puguin ser sancionades.
Una proposta que no ha agradat a tothom dins les mateixes files del partit. En declaracions al periòdico, Xavier Trias s'hi ha oposat, creu que no s'han ni de premiar ni de multar aquestes empreses.
I com dèiem també a l'inici, el govern espanyol adverteix que tot el que demana Junts amb les sancions a aquestes empreses que van marxar seria, diu, totalment il·legal. Encara més, fons d'aquest partit asseguren que els tribunals europeus ho tombarien. El portaveu socialista Patxi López deixa clar que no poden tirar pel dret.
Vamos siempre a tener tres asientos fundamentales. Uno es facilitar, sí, que las empresas vuelvan a Cataluña, las que se fueron. Segunda, el cumplimiento de la ley de sociedades de capital, leer el artículo 9. Y lo tercero es garantizar la seguridad jurídica.
Aquest article 9 el que diu és que les societats fixaran el domicili dins el territori espanyol al lloc on hi hagi el centre de direcció i administració on radiqui el principal establiment. La pressió, doncs, cap als de Carles Puigdemont, però que no només arriba des de Madrid, la Generalitat també troba insòlid que Junts vulgui premiar les empreses que van marxar de Catalunya durant el procés. Des de Palau creuen que seria un greuge de cara a totes les empreses que no van canviar la seu social. Adrià Santasusagna.
La Generalitat diu que la proposta de Junts no té cap sentit. Si alguna cosa s'hauria de fer, segons el govern, és premiar les empreses que no van tocar el dos i que no van canviar la seva seu social. Per això estan totalment en contra de donar incentius a les grans empreses, que sí que ho van fer, ho explica la portaveu Patrícia Plaja.
No considerem oportú i que no es poden donar incentius a les empreses que van treure la seu social, aquelles que ho van fer, perquè això seria una penalització per a aquelles que la van mantenir. I per tant, crec que és important tenir clar el context. Recordem que Catalunya és un país obert a la inversió de tot el món. La lògica indica, i ja es queda així recollit, que la seu social sempre ha d'estar allà on les empreses tenen els equips directius i la seva principal activitat.
Sobre els tres decrets que es votaran demà al Congrés, el govern aposta per aprovar-los i així evitar que totes les mesures anticrisi quedin en paper mullat.
I qui també creu que la proposta de Junts ara mateix no té cap sentit són els comuns. El portaveu David Cid diu que la mesura es pot discutir, però demana desvincular-la de l'aprovació dels decrets.
Que em sembla una nova excusa. En tot cas, si Junts té aquesta proposta, doncs evidentment la pot negociar en el context que cregui adient o en el marc que cregui adient, però no en el marc dels decrets. Vull dir, això no formava part del contingut dels decrets.
I més enllà de la política, el sector empresarial, que també ha sortit en tromba en contra de la proposta de Junts, la patronal espanyola COE creu que els de Carles Puigdemont s'acosten al comunisme defensant aquesta mesura. El president de la COE, Antonio Garamendi, n'ha parlat a Ràdio Nacional d'Espanya.
Yo creo que es la mejor forma para que no se cree ninguna. Contar sinceridad, es decir, las empresas tenemos el derecho a instalarnos, a invertir donde queramos. Lo otro se llama regulación en vena y lo otro se llama, pues no sé, se llama comunismo, no sé cómo se puede llamar, pero es volver, no sé, a lo peor.
I per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, diu que el sorprèn la proposta de Junts.
I hem de fer tot el que puguem i quan més en positiu fem, millor. A priori em costa d'entendre que hi hagi una postura de voler penalitzar que algú torni quan aquí el que hem de fer és consolidar al màxim possible l'estructura empresarial de les empreses d'aquí, no?
I de la seva banda, Foment del Treball diu que penalitzar o premiar les empreses perquè tornin o no tornin a Catalunya no són pràctiques econòmiques acceptables. Sigui com sigui, més enllà d'aquesta proposta de Junts que ha generat tant de rebombori i el no que sembla inamovible al Congrés, el PSOE aquesta tarda es mostrava convençut que demà acabarà tirant endavant totes les votacions. El que ja han fracassat, com deien, són els intents, tots discrets, per tal que el Partit Popular s'abstingués. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
Sí, Patxi López. Era clar, o almenys ho era a primera hora de la tarda.
Sí, confiamos en que haya acuerdo para sacar adelante los decretos mañana.
Admetia, això sí, que la negociació serà de vertigen, una negociació que continua aquest vespre i continuarà durant la nit, però avui ha evitat crítiques tant a Junts com a Podem. Les crítiques les ha centrat totes en Alberto Núñez Feijóo per no entrar a jugar una abstenció.
Vota en contra de la gente. No hay ninguna otra derivada, ni salvar ni ahogar a Pedro Sánchez. No hay política cuando no hay propuestas, cuando no hay respuestas. El no permanente que exhibe el señor Feijóo es simplemente la demostración de que no ha asumido su fracaso y convierte su frustración en rabia contra el adversario político. Lo pague quien lo pague.
Per cert, que el ple del Congrés de demà es reunirà al Senat i el motiu són les obres que es fan a la Cambra Baixa. Això comportarà problemes, per exemple, perquè els 350 diputats no caben a l'hemicicle del Senat i no hi ha dispositius perquè puguin votar tots alhora.
Doncs, evidentment, estarem molt pendents. Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
I a més d'això, també el PP manté el seu no, com dèiem, els tres decrets. Demà s'hi oposaran, però avisen que més endavant rescataran les mesures que més els agraden. Ho ha anunciat avui Alberto Núñez Feijóo, també des de Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el PP contraataca amb una proposta sorprenent. Demà votaran que no al paquet anticrisi de Sánchez, però si fracassa el decret, d'aquí a uns dies presentaran les mesures dels socialistes que sí que els convencen. D'aquesta manera, els populars maten dos ocells d'un tret, forcen la patacada de la Moncloa i s'aprova el que ells volen. Feijóo diu que si la coalició trontolla, ells hi posaran remei.
Aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré para favorecer a la mayoría de los españoles en sus problemas, en sus necesidades y en la defensa de sus intereses.
Per cert, ara Feijóo rebaixa la proposta del PP per il·legalitzar els partits que impulsin referèndums d'independència. El líder popular concreta que això només serien casos extrems i admet que no van explicar-se bé.
Gràcies, Arnau. Doncs bé, sobre aquesta primera gran votació de la legislatura per Pedro Sánchez, que a hores d'ara, com dèiem, sembla que tindria perduda perquè els números no li surten per enlloc, li han preguntat avui a la directora de la Mira, Magda Gregori, què en pensa.
Que aquesta legislatura no serà plàcida, ja ho podíem intuir, però potser el que no esperava Pedro Sánchez és trobar-se problemes ja en l'aprovació dels primers tres grans decrets del seu govern. Només fa un mes i mig que va ser investit, però Junts ja ha anunciat que no li donarà suport perquè entre el paquet de mesures inclou una modificació de la llei d'enjudiciament civil que, segons la formació liderada per Puigdemont, pot posar en perill l'amnistia. El que estem vivint aquestes hores, amb declaracions d'uns i altres, és la clara constatació que l'executiu socialista tindrà grans dificultats per mantenir una majoria estable i que la legislatura està abocada a una negociació permanent. Res es pot donar per fet i tot s'haurà d'anar avaluant setmana rere setmana, decret a decret, acord a acord.
Gràcies, Magda. L'altra guerra oberta que hi ha entre el PSOE i el PP és a Galícia, pel vessament que explicàvem ahir de pèl·lets davant de Costa Gallega. Ara la Xunta fa marxa enrere i finalment sí que elevarà l'alerta per contaminació. Aquest cop, però, aquest cop de timó els permetrà rebre l'ajuda del govern espanyol per gestionar aquesta crisi.
El canvi de parer arriba després que la Xunta hagués restat importància a l'impacte que podria tenir aquest vessament. El president gallec, Alfonso Rueda, ha assegurat que fan el pas perquè la Moncloa hi actuï ràpidament.
Si es necesaria declaración de un nivel intermedio no cangal para hacerlo, facémoslo sin ningún problema. O que se trata de solucionar esta cuestión, por lo tanto nos faremoslo, desde luego, sin ningún problema, sin ninguna duda, pero actuación normal y corresponde al gobierno central, se fa falta esa declaración.
Ara bé, Rueda ha criticat que sigui necessari elevar l'alerta a nivell 2 perquè el govern espanyol els pugui ajudar i ha assegurat que si Catalunya fos l'afectada no li caldrien tants requisits perquè l'ajudessin.
Atenció també, però, aquí amb el discurs i la competició entre els relats que també apuntàvem ahir. Fins ara la Xunta havia acusat la Moncloa de no avisar-los de l'arribada d'aquests plàstics a les costes gallegues fins al 3 de gener, però el govern espanyol ha sortit en tromba per desmentir-ho i ha defensat que els ho va fer saber dies abans, concretament el 20 de desembre.
I és que hi ha una carta que la Junta de Galícia va enviar als ajuntaments afectats en què el conseller de Medi Ambient admet que els va notificar el vessament dels pèlets el 21 de desembre, dies abans del que hem dit fins ara. La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que les autoritats gallegues n'estaven al cas des del primer dia i que, per tant, han mentit.
El 112 se pone en contacto con Salvamento Marítimo y desde ese minuto, como les digo, hay una investigación que recoge que este contenido sale de uno de los 6 contenedores que ha podido perder un buque. Y cuando tenemos toda esta información, se la trasladamos a la Dirección de Costas de la Xunta de Galicia el 20 de diciembre.
Suma ha anunciat que denunciarà el govern autonòmic per no fer tot el que estava a les seves mans per evitar una catàstrofe ambiental, tot plegat quan falta un mes i una mica més per les eleccions autonòmiques, el 18 de febrer.
Doncs veurem també com acaba tot aquest cas, evidentment qüestionat per aquesta proximitat a les eleccions gallegues. Passa gairebé un minut d'un quart de nou. Mentrestant, a França, Gabriel Attal serà el nou primer ministre. El nomenament del president Emmanuel Macron arriba després de la polèmica aprovació de la llei d'immigració i que forcés que ahir dimitís Elisabeth Borne.
Gabriel Attal, de només 34 anys, és el més jove en accedir a aquest càrrec de primer ministre. Haurà de fer front a la situació de bloqueig polític del govern de Macron, fins ara sense majoria a l'Assemblea i amb dificultat per aprovar reformes. Attal és considerat una de les promeses de la política francesa. Amb 23 anys, ja va ser conseller del ministre de Sanitat i en poc temps es va convertir en portaveu del govern, ministre de Comptes Públics i d'Educació. Ara es converteix també en el gran candidat a la carrera per succeir Macron.
També han començat els contagis de grip, Covid i d'altres virus continuen saturant els hospitals i els CAPs. Els casos no paren d'augmentar i això també es nota als centres que han de fer mans i mànigues per poder atendre tots els pacients. Avui coneixíem el cas de l'Hospital de Palamós, que ha decidit cancel·lar intervencions quirúrgiques per concentrar esforços als casos de grip, però aquest centre no és l'únic que ha hagut de reorganitzar-se i fer canvis per l'onada de contagis en el Salvador.
És el cas també de l'Hospital de Terrassa. El director de l'àmbit del malalt crític i urgent del centre, el doctor Alfons Arizmendi, explica a RAC1 que han hagut de reprogramar operacions que requerien ingrés hospitalari. I el Sant Joan de Déu de Sant Boi, el metge d'urgències i delegat de metges de Catalunya, Francisco Castro, parla directament de col·lapse.
Hem ampliat llits de unitat de cures intensives. El que s'intenta és no deixar d'operar la gent, simplement doncs, modificant una mica les dates en les que s'intervindran els que sí que d'entrada han d'ingressar als hospitals.
El servei d'urgències està totalment col·lapsat. Llavors ens arriba un nou pacient greu i tenim molt difícil perquè no tenim on visitar-lo perquè tenim tot ocupat, tot el box, tots els passadissos.
Tot i això, el conseller de Salut, Manuel Balcells, nega que hi hagi aquest col·lapse als hospitals i defensa que casos com el de Palamós són puntuals.
A dia d'avui això està passant en un parell d'hospitals i en poques casos. En tot cas, si cal, es farà, si és necessari, però no és una situació generalitzada.
Salut remarca que la situació és similar a la dels hiverns d'abans de la pandèmia.
I tot plegat, com dèiem, mentre les infeccions respiratòries continuen a l'alça, ho confirma l'última actualització del Departament de Salut, que avui ha publicat les dades de la primera setmana de gener. La taxa d'incidència ja és de 900 casos per cada 100.000 habitants. La setmana anterior era de 852 casos i fa un mes de 600.
De tots els casos, més d'un terç són de la grip. És el virus més freqüent entre adults i sobretot entre els nens. De fet, el nivell de transmissió d'aquest virus ja es considera alt. Durant la primera setmana de l'any se n'han diagnosticat prop de 15.000 casos a l'atenció primària. També han augmentat les hospitalitzacions. Ara, a les UCIs, hi ha una trentena de persones ingressades per Covid, 6 més que la setmana anterior.
I en aquest context, Salut fa una crida a la vacunació com a eina per reduir els contagis i també evitar símptomes greus, sobretot en el col·lectiu de més risc. Només un 31% s'ha vacunat de Covid i un 36% de la grip entre les persones de més de 60 anys i els joves amb alguna patologia. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabeza, recorda la importància de posar-se la dosi, ho deia el món a RAC1.
Estem encara, ja dic, a punt de passar el pic epidèmic aquesta setmana o la que ve segurament, però després encara ens queden unes setmanes de baixada. Per tant, podem estalviar-nos molts contagis si encara ens vacunem. La tenim en els centres de salut i podem demanar-la i és molt fàcil.
A banda de la vacunació, una altra de les mesures que ha impulsat el govern per intentar frenar els virus és recuperar l'ús obligatori de les mascaretes als hospitals. La van anunciar ja fa uns dies, però avui l'ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat i, per tant, ja és del tot oficial. I demà ho serà també a tot l'Estat, perquè el Ministeri de Sanitat ha decidit, com explicàvem ahir, tirar pel dret, malgrat la negativa d'algunes comunitats autònomes, sobretot les que estan governades pel Partit Popular. Ara bé, més enllà de les mascaretes, el govern espanyol també està convençut de voler recuperar les baixes automàtiques de 3 dies. Creuen que serà bo per descongestionar els hospitals i també evitar tràmits innecessaris. I a qui no li fa tanta gràcia, però, és a la patronal. La CEOE critica que la Moncloa no els avisés abans i reclama que el cost de la mesura el pagui l'Estat. En plena onada de grip i de Covid, aquest dijous, d'altra banda, arrenca la marató de donació de sang. L'objectiu és recuperar les reserves que cada any baixen durant les vacances de Nadal. Des del Banc de Sang reconeixen que la gran quantitat de gent malalta és una dificultat afegida. Tot i així, mantenen l'objectiu d'aconseguir 10.000 donacions en 9 dies.
Per això, a més dels 12 hospitals on sempre es pot donar sang, s'instal·laran una 80 d'espais de donació arreu de Catalunya. La directora del banc, Anna Millán, explica que justament la gent que ingressa als hospitals per casos de grip poden necessitar transfusions.
Actualment tenim un estoc per 5 dies, però això no vol dir que hi hagi un risc de que els pacients no puguin rebre el tractament que necessiten, però sí que hem d'intensificar aquestes donacions. L'estoc més o menys ens cau un 20%, tant a l'estiu com ara al Nadal.
Per participar en la marató es pot reservar hora a través del web del Banc de Sang o bé anar directament als punts de donació. Durant tot l'any, 70.000 catalans necessitaran sang.
I encara en l'àmbit de la salut, els metges alerten que gairebé el 90% de les persones que han tingut un ictus no es posen totes les vacunes que són recomanables. Això malgrat que els experts avisen que les persones que no estan vacunades tenen un 18% més de risc de tornar a tenir un vessament si agafen la grip.
Les dades són de l'Hospital de Bellvitge, centre de referència en ictus, que ha fet un seguiment als pacients després de rebre l'alta. La dada més preocupant és que el 87% d'ells no s'havia posat alguna de les vacunes que se'ls recomana, entre elles la de la grip i la de pneumococ. El neuròleg Pere Cardona lamenta que falta consciència, sobretot entre la gent més jove. Són declaracions a RAC1.
Un pacient que ha tingut un ictus hauria d'estar menys vacunat de les dues, no? Jo crec que hi ha hagut una certa procrastinació en aquests anys amb el Covid, de que, bueno, pues ja estem vacunats, no? I no s'han vacunat de la grip, no? De fet, si preguntem, darrerament estem preguntant als pacients a les consultes si s'estan vacunant, no ho estaven fent, perquè no en tenien, després d'haver tingut un ictus, pues que estaven en risc, no?
A Catalunya cada any hi ha més de 13.000 persones que ingressen a un hospital per un ictus.
Minuts i arribarem a 9:15. Ho dèiem també en començar, els Mossos d'Esquadra cada cop tenen més coll avall, que la mort d'ahir de dos nens de 7 i 10 anys i del seu pare en un pis d'Horta a Barcelona és un cas de violència vicària. La principal hipòtesi amb què treballa la policia és que l'home va matar els seus dos fills i després es va suïcidar.
El govern ho ha condemnat i, de fet, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ja ha tractat els infants com a víctimes de violència masclista. Ho ha fet aquest matí en una concentració de condemna per la mort d'una dona, també a Barcelona, a mans de la seva exparella.
Són assassinats que ens colpegen com a país. La Xumixa, en Xavi, la Noa, tenien dret a viure lliures de violències masclistes. Tenien dret a viure. Podrien ser la nostra germana, podrien ser els nostres fills i filles, les nostres nebodes, els nostres nets.
Si es confirma la hipòtesi de violència vicària en aquest cas, des del 2013 haurien mort 7 menors a mans dels seus pares o parelles de les seves mares.
Avui, com dèiem, en temps de tertúlia entrevistarem a Marta Ariste, és l'advocada de la mare del Leo, que va ser la primera víctima reconeguda de violència vicària a Catalunya. Un cas que segur que recordeu, perquè va passar fa 2 anys a Barcelona, quan el pare va assassinar el seu fill en un hotel. A partir de 9:45, doncs, parlarem amb la seva advocada. I atenció també a aquesta altra dada que posa els pèls de punta. El 2023 va ser l'any amb més persones mortes intentant arribar a l'Estat espanyol en pastera. En van ser més de 6.600. 6.600, o cosa que és el mateix, 18 cada dia.
La xifra triplica la de l'any passat i fins i tot supera la del 2021, que fins ara havia estat l'any més tràgic a les costes espanyoles. Les dades són de l'ONG Caminando Fronteres, que afegeix que 9 de cada 10 víctimes van ser en la ruta atlàntica entre l'oest d'Àfrica i les Illes Canàries. I també alerta que la sortida de les embarcacions fins a les Canàries cada cop es fa de països més llunyans, com Mauritània, Gàmbia o el Senegal. L'entitat lamenta que moltes de les morts s'haurien pogut evitar perquè no es van arribar a activar tots els mitjans de rescat disponibles o que es va fer massa tard.
24 i en successos una persona morta aquesta tarda en un accident de trànsit a Batea, la Terra Alta.
Ha passat a la carretera C-221 quan el cotxe que conduïa la víctima ha xocat frontalment amb un camió. Les causes encara s'estan investigant. Amb aquesta ja són 3 les persones que han mort en accidents de trànsit d'aquest 2024 a les carreteres del país.
I fa dies que estem pendents d'aquest canvi de temps, que finalment arribarà a partir de demà, arriba un episodi de pluges que durarà fins dijous i que sembla que serà general a tot el país. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Quan ha de començar exactament, quan han d'arribar aquestes pluges tan esperades i que ja fa dies que, sí, que s'entreveien, que arribarien aquest dimecres?
Doncs mira, de moment demà dimecres al matí afectaran sectors de la costa i del prelitoral de les comarques de Barcelona i sud de la Costa Brava, sud de les comarques de Girona. Precipitacions febles. Cota de neu de 1.000-1.200 metres. Això al matí. Durant la segona meitat del dia, les precipitacions aniran abarcant cada cop més territori i acabaran afectant pràcticament qualsevol punt del país. Sempre, en la majoria dels casos, febles. No seran grans acumulacions de pluja. Però sí que això acabarà plovent pràcticament a qualsevol comarca. Amb aquesta cota de neu que es mantindrà entre els 1.000 i els 1.200 metres en la majoria dels casos, però cap a la conca de Tremp i fins i tot al curs alt del riu Segre, al nord de la vall del Segre, aquí es pot mantenir l'ambient, el fred, com emmagatzemat, perquè ens entenguem, en aquestes zones fondes, i la cota de neu pot estar en torn dels 500-600, però en conjunt, cota de neu de 1.000 a 1.200 metres, i destacar que l'ambient serà fred, però de bon matí no tant. Com que aniran arribant núvols durant la nit, demà ens llevarem amb temperatures clarament més altes que avui, que déu-n'hi-do la matinada que hem tingut, una de les més fredes, la més freda del que portem d'hivern, i pot acabar sent una de les més fredes, encara queda temps perquè faci fred, però una de les més fredes d'aquest hivern, amb glaçades de nou fortes, que no repetiran demà perquè farà menys fred de bon matí, però en canvi al centre del dia, amb els núvols, les temperatures es poden quedar més frenades que avui. És a dir, menys fred a primeres hores, però segurament més fred al migdia.
Per tant, a banda d'aquestes precipitacions que hem anat dient, també hi ha aquesta possibilitat, sí, que ara apuntaves, de neu en cotes baixes.
Sí, això demà a la tarda en aquests sectors, aquestes zones fondes del Prepirineu, de les comarques de Lleida, i després estem pendents de dijous, perquè dijous sembla que hi haurà una nova tongada de precipitacions que al matí afectaran sobretot la meitat nord de Catalunya, també amb aquesta cota neu de 1.000 a 1.200 metres, i després, 48 hores més o menys de previsió, veiem que dijous, durant la segona meitat del dia, les precipitacions aniran escombrant el país de nord cap a sud, i amb una cota de neu que aquesta precipitació, a mesura que avanci de nord cap a sud de Catalunya, es pot trobar més aire fred en zones interiors del país i la cota de neu podria estar més baixa. Ho haurem d'anar seguint, que anem dient aquests dies, ben bé la borrasca que acaba fent i també aquesta cota de neu que pot anar pujant i baixant i depenent una mica de la zona. De moment demà sembla que pluges importants no, tot i que sí que acabaran afectant gran part de Catalunya, i amb aquesta cota de neu que ha tret d'alguns sectors, doncs no ha de portar neu en cotes baixes.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins ara, bona nit.
En aquest episodi que ens deia de pluges, l'Abel, previstes per demà i dijous, que hauria de servir com a mínim per allargar uns dies l'entrada en situació d'emergència per sequera a l'àrea de Barcelona, també de Girona. Tot i això, el govern ja avisa que difícilment es podrà endarrerir més enllà d'aquest mes de gener. De fet, sense l'aigua que arribarà aquestes properes hores als pantans, l'entrada d'aquestes noves restriccions s'hauria produït a tot estirar d'aquí a 16 dies, Eudald Martínez.
L'entrada en emergència està prevista un cop els 5 embassaments que formen part del sistema Ter Llobregat baixin dels 100 hectòmetres cúbics, i en aquests moments ja es troben als 104 hectòmetres cúbics. Agafant les dades de consum dels últims 2 mesos en aquesta àrea, el temps que es triga a gastar cada hectòmetre cúbic oscil·la entre els 3 i els 4 dies. Això vol dir que si es mantingués aquesta tendència, les noves restriccions haurien arribat en un termini màxim de 16 dies o bé de 12 en l'escenari més pessimista. Ara bé, el govern remarca que les pluges de les properes hores tampoc seran suficients per allargar l'emergència molts dies més. Recorden que part de l'aigua que caurà serà en forma de neu i que, per tant, no arribarà als embassaments fins d'aquí a unes setmanes o fins i tot mesos.
I a banda de la sequera, una conseqüència més d'aquesta emergència climàtica és la pujada de les temperatures. El 2023 ha estat l'any més calorós des que s'entenen registres i molt probablement també ha estat el més càlid de la història. La temperatura mitjana de tot el planeta va ser de 14,98 graus, unes dècimes més que la de l'any 2016, que fins ara és la que marcava el rècord. Adrià de les Heres.
Aquestes són les conclusions de Copernicus, que és el servei de la Comissió Europea que fa un seguiment de com evoluciona el canvi climàtic. De fet, els experts han assenyalat que una de les regions que en pateix més les conseqüències i s'escalfa més de pressa és la Mediterrània. La previsió és que això no s'aturi i l'organisme ha assegurat que no s'han fet prou esforços per frenar-ho. De fet, segons els càlculs de Copernicus, 2024 també serà un any de rècords. D'aquí a dos mesos, la temperatura mitjana global ja serà d'un grau i mig més que abans que comencés el segle XX. Tot aquest escalfament també es nota al mar. Al febrer de 2023, la placa de gel de l'Antàrtida va tenir una extensió que es considera de mínims històrics.
Pràcticament dos quarts de nou, canviem de qüestió. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ja té sobre la taula l'informe que qüestiona els comptes de la farmacèutica Grifols. El document de la nord-americana Gotham Research ha provocat un autèntic daltabaix a l'empresa catalana que ha perdut atenció més d'un 30% a borsa. La companyia financera acusa Grifols de manipular els comptes per amagar aquest deute. La multinacional catalana, però, ho nega de totes i assegura que l'objectiu de les acusacions només és especular amb el preu de les accions. Montse Martí, aquesta tarda hi ha hagut un nou comunicat de la farmacèutica.
Grifols diu que l'únic que pretén al fons Gotham amb les seves acusacions contra la companyia és que baixi la cotització de l'acció per obtenir beneficis. Grifols diu que no entén la interpretació de fet que fa el fons nord-americà de la seva situació financera perquè totes les transaccions en qüestió des del 2018 estan registrades en els llibres de la companyia i en els seus comptes públics. El president de la Comissió del Mercat de Valor, Rodrigo Bonaventura, però, ha confirmat que estan estudiant l'informe i que els resultats no els tindran d'avui per demà.
La CNMV lo que va a hacer es ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tienen sentido ni poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols, ni tampoco ignorar la información que se ha publicado esta mañana.
Les accions de Grifols han perdut un 25% al final de la sessió, però durant la jornada les seves accions han arribat a desplomar-se més d'un 40%.
Ara bé, també és interessant saber qui hi ha darrere d'aquestes acusacions, és a dir, qui és i què fa aquesta companyia nord-americana que provoca aquest sotrac a Grifols. Montse?
Gotham Research és una companyia nord-americana que fa informes de companyies que creuen que estan falsejant, inflant o mentint sobre els seus comptes. El seu fundador va batejar aquesta companyia amb el nom de la ciutat de Batman per la seva afició als còmics i superherois i perquè defensa que el seu objectiu és fer justícia i destapar irregularitats. Gotham mateix reconeix en l'informe que té un conflicte d'interessos perquè treballen en vendes a curt i d'aquesta caiguda borsa de Grifols també n'obtindran guanys econòmics.
Doncs bé, aquesta situació delicada de Grifols també ha fet saltar totes les alarmes. De fet, Pere Aragonès ha posat en contacte amb la direcció de l'empresa per saber de primera mà què està passant. La portaveu del govern, Patricia Plaja, demana, però, no treure conclusions precipitades.
En aquest context econòmic, la prudència és absolutament imprescindible i necessària. En tot cas, reitero que està clar que estem seguint de ben a prop la situació. Sabem de la importància, com tothom, som coneixedors i valedors de que aquesta és una empresa estratègica.
Asseguren que des del govern estaran pendents del cas i deixen clar que Grifols continuarà sent una empresa imprescindible per Catalunya. I encara en el món empresarial, dos supermercats catalans entren al podi dels millors de l'Estat. Són Esclat i Bonpreu, que són, de fet, del mateix grup.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
És el rànquing que fa l'Organització de Consumidors i d'Usuaris, que també situa el Corte Inglés i Percoro Aldi en les primeres posicions.
I més avall s'hi troben supermercats com Bonària, Consum, Condis o Spar, amb una valoració menor dels usuaris. L'OCU ha preguntat per 38 cadenes en total. Havien de tenir en compte els preus, els descomptes, l'horari d'obertura, la neteja, l'amplitud dels establiments o la varietat de productes.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
8:33, en l'àmbit cultural, està en marxa aquesta hora la inauguració de la retrospectiva de Béla-Tarr a la Filmoteca de Catalunya. El legendari director hongarès s'estarà fins diumenge a Barcelona amb una agenda que està plena d'activitats.
Participarà en algunes de les sessions a la Filmoteca, oferirà classes magistrals als alumnes de l'Escola de Cinema de Barcelona i assistirà a una trobada amb guionistes. El director és un dels noms propis del cinema europeu. Avui ell mateix, això sí, defugia d'una etiqueta habitual.
I don't say I'm
polític.
No em considero un cineasta polític, però sí puc dir que tinc una gran sensibilitat social. Em fa mal quan veig com es trepitja la dignitat d'algú o com gent amb males intencions roba el futur dels joves. I, evidentment, odio el feixisme.
Of course, I hate the fascists.
A més, Filmin incorpora al seu catàleg un cicle exclusiu amb les seves pel·lícules més aplaudides.
I precisament ara que parlàvem de la Filmoteca, el govern ha anunciat que hi prepara un homenatge pòstum a Ventura Pons, que va morir ahir als 78 anys. La data encara no s'ha fet pública, l'enterrament del cineasta serà, això sí, aquest dijous a les 12 del migdia, al Tanatori de les Corts de Barcelona, i la Capella Ardena estarà oberta fins al mateix dijous al matí. I, per cert, una notícia que ens ha cridat l'atenció aquesta tarda, als cinemes Yelmo, comèdia del Passeig de Gràcia de Barcelona, tancaran portes aquest diumenge. Ho han alertat diversos usuaris de Twitter i ho han confirmat alguns treballadors.
És un cinema històric de la ciutat que va gaudir de gran popularitat als anys 60 i que el 2017 va comprar Yelmo. L'anunci encès les xarxes, que s'han omplert de missatges en què es lamenta la pèrdua d'un espai emblemàtic de la ciutat. Malgrat tot, a preguntes de RAC1, Yelmo no ha volgut confirmar ni desmentir aquesta informació.
Encara en aquest sentit, el govern espanyol ha concedit les medalles d'or al mèrit en les belles arts al cineasta Albert Serra, el grup Estopa i l'actriu Itziar Castro, en aquest cas a títol pòstum. En total ha premiat 37 personalitats i també institucions.
També hi ha el músic Antoni Ros Marvà, l'actriu Vicky Peña, la guionista Isa Campo o el director Pablo Berger, l'obra cultural Balear o la productora d'efectes visuals El Ranchito, amb seu a Barcelona i a Madrid. A títol pòstum, a banda d'Itziar Castro, també l'han rebut Maria Teresa Campos i Miguel Ángel López, el hematocrítico.
Encara en cultura sacsejada, important, el sector de la distribució de llibres a Catalunya. El grup 62 passarà a distribuir els seus llibres amb una distribuïdora amb seu a Guadalajara. La decisió arriba després de mesos de retards i també de dificultats continuades per part d'Àgora, propietat del grup Enciclopèdia Catalana, que es va fusionar fa més d'un any amb les Punxes. Maria Cusó.
L'estiu del 2022 va néixer Entre Dos Logístics, resultat de la unió de dues distribuïdores catalanes, Agora Llibres i Les Punxes. Des del primer moment, però, hi va haver problemes en la distribució, un fet que va arribar a posar en perill, recordem, el Sant Jordi de l'any passat i que ha fet que en menys d'un any més d'una vintena d'editorials deixin la distribuïdora. L'últim ha estat el grup 62, que a partir de l'1 de febrer passarà a operar amb Logista Libros, l'empresa de distribució més gran de l'Estat, propietat de Planeta i amb seu a Guadalajara. Un canvi que, com ha explicat el grup als llibreters catalans, vol facilitar la feina i garantir que els llibres editats en català arribin quan toca als establiments. Totes les parts implicades confirmen a RAC1 que el canvi de distribuïdora s'ha fet de la millor manera possible i han valorat la bona disposició per part de tots per intentar solucionar la situació. Ara s'obre un nou escenari per Àgora i Grup Enciclopèdia Catalana, que malgrat tot assegura que no es planteja tancar.
I d'altra banda, en música, el tenor Javier Camarena actuarà demà al Palau de la Música Catalana. I serà precisament l'inici de la gira de presentació del seu nou disc, que és un treball dedicat al compositor italià Francesco Paolo Tosti.
Un treball titulat Sogni Tosti Pong Songs, que es publicarà el 19 de gener i que està dedicat a aquest prolífic i desconegut compositor que es va especialitzar en la cançó de saló. En parlava avui Camarena.
Y era un tiempo en el que todas las familias en su casa tenían un piano. O sea, no había radio, no había Netflix, no había absolutamente nada más que la forma de pasar el tiempo en familia era haciendo música. Por eso son consideradas un poco simples, entre comillas, porque eran precisamente para que las familias pudieran interpretar esas canciones y cantarlas en conjunto en su casa. Era también música para disfrutar. És música per a disfrutar.
Després de presentar el disc demà al Palau, el tenor visitarà també ciutats com Girona, Zuric o Oviedo.
I encara en música, arrenca el compte enrere pel Benidorm Fest. Avui hem sabut que Guille Milky Way serà un dels membres del jurat. Sí, el líder de la Casa Azul, col·laborador del món RAC1, que formarà part del grup de professionals que valorarà els candidats del concurs que tria el representant espanyol a Eurovisió. També formaran part d'aquest jurat els músics Carlos Baute, Ángela Carrasco i Beatriz Luengo, que substitueix Nina com a portaveu al Benidorm Fest, que es farà del 30 de gener al 3 de febrer. I precisament la guanyadora del festival, ara fa dos anys, la catalana Chanel, ha avançat avui un nou tema del disc que publicarà divendres. Ahora que... que no te tengo, i és una col·laboració amb l'argentí FMK, com diem, formarà part de l'àlbum que sortirà a la llum divendres i que es dirà Agua. Les 8 i 39 minuts, moment pels esports. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça, que ja ha arribat a l'Aràbia Saudita per jugar-hi la Supercopa.
L'equip aterrat quan faltaven 3 minuts per 3 quarts de 7 hora catalana a la capital saudita, Riad, on dijous hi jugarà la segona semifinal d'aquesta Supercopa espanyola contra l'Osasuna.
Doncs anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1, Marta Ramon, bona nit.
Bona nit, el Barça ja és al seu hotel on ha arribat de nit i sense presència d'aficionats. Han viatjat 3 jugadors amb asterisc i, per tant, sense l'alta. Un ja sabem que no jugarà. Íñigo Martínez està lesionat al bíceps femoral de la cuixa esquerra i s'estarà un mes de baixa. En canvi, Pedri i Cancelo no estan descartats per la hipotètica final. Pedri ho té extremadament difícil, però el portuguès té més opcions. Pel que fa als que havien estat malalts, tant Gundogan com Balde han volat. Del planter, a més dels habituals, també hi ha Casador, Cubarsí, Héctor Fort i Marc Guiu. L'equip ara descansarà i demà a les 4 de la tarda, hora catalana, ja s'entrenarà a les instal·lacions de l'estadi Prince Faisal. Abans sentirem Araujo i Xavi a la roda de premsa. El president del Barça, Joan Laporta, no ha viatjat amb l'equip per temes personals i té previst arribar a Riad just per presenciar el partit dijous.
Això, com dèiem, sentirem ara, serà dijous. Demà, però, Reial i Atlètic de Madrid s'enfrontaran a la primera semifinal. Marta.
Serà el primer de 3 derbis molt seguits perquè la setmana que ve s'enfrontaran als vuitens de final de la Copa al Metropolitano i al cap de 2 setmanes al Bernabéu en Lliga. Ancelotti i Simeone s'ho prenen amb cautela i el tècnic matalasser creu que serà ben diferent a quan al setembre es van imposar 3-1.
Personalmente no es que a mí me guste encontrarme al Atlético de Madrid porque es uno de los mejores equipos, siempre es complicado jugar contra ellos. Somos dos equipos muy fuertes, encontrarse puede ser complicado.
La liga es diferente, pues es una competición más larga, esto es más corto, y sabiendo que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival.
Qui té més dubtes a l'11 és Ancelotti, que no ha aclarit si a la porteria jugarà Lunin o bé Kepa.
Gràcies, Marta, i hem de destacar també, Quim, un tuit, podríem dir, enigmàtic de Gerard Piqué, que ha publicat fa una estona.
Sí, diu que torna al futbol, que el troba a faltar i que farà d'entrenador, diu, no com a jugador. Recordo que és accionista majoritari de l'Andorra, és a dir, que vinculat d'alguna manera al futbol professional sí que ho ha estat. Diu Piqué que donarà més detalls cap a finals de setmana. També està ficat a la Kings League, de fet el negoci és seu amb altres socis, veurem cap on tira Piqué. El que sí que és oficial, parlant d'entrenadors, és el destí de Jonathan Giraldez, el tècnic del Barça femení, a la temporada vinent. Marxarà als Estats Units perquè el Washington Spirit ja ha anunciat la seva incorporació.
Doncs bé, estarem pendents, com deia, d'aquest tuit que ha fet Gerard Piqué i de quina manera es concreta. D'altra banda, també destaquem 4 partits de sanció al central del Girona, David López, per criticar un àrbitre.
La Comissió Disciplina de la Federació Espanyola ha sancionat David López amb 4 partits per haver acusat l'àrbitre Ortidàries d'insultar-lo durant el compromís que el Girona va jugar contra l'Almeria el passat 22 d'octubre. Això malgrat que el futbolista va demanar disculpes uns dies després i que fa ja més de 2 mesos de l'incident. 4 partits d'aplicació immediata, incloent la Copa del Rei. Potser no li anirà tan malament al Girona o a David López perquè ara mateix està de baixa per lesió. No se sap quan tornarà, però mentrestant aniran passant partits d'aquesta sanció.
I el Rally Dakar, la Jacinta, que ha signat avui la seva millor actuació en cotxe.
La catalana ha estat 14a a l'etapa d'avui, el volant del seu buggy estarà a 16 minuts i mig del guanyador, que ha estat Sebastián Loeb. És el millor resultat de Laia Sanz amb cotxe al Dakar. Aquesta és la seva tercera participació amb 4 rodes. I ha citat el Raji, continua líder, ara amb 4 minuts i mig sobre Carlos Sainz i Lucas Cruz, que són segons. Gerard Farrés continua al capdavant de la categoria SSB baixa amb 14 minuts i mig de marge sobre el suís Jérôme de Sadeler. I en motos avui hi ha hagut canvi de líder. El xilè Nacho Cornejo ha guanyat l'etapa i ara és primer també la general per davant de Ross Branch. El separen 1 minut i 15 segons.
I acabem explicant que la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu.
Amb la victòria d'aquesta tarda contra Croàcia per un contundent 16-6, Espanya entra a la lluita per les medalles i es jugarà dijous l'accés a la final de l'Europeu d'Eindhoven contra Grècia o França. La masculina jugarà divendres als quarts de final de l'Europeu, que es disputa a Croàcia contra el guanyador del partit de vuitens, Romania-Geòrgia, que també jugarà dijous.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit.
Bona nit.
2 minuts i arribarem a 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest dimarts 9 de gener. Avui amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat a la Vanguardia. Bona nit, Susana, com estàs? El Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Què tal, Joan?
Bona nit.
La Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona.
Què tal,
Gemma?
Bona nit, molt bé.
I l'Àlex Govern, delegat del diari BC Catalunya. Bona nit.
Bona nit.
Què tal? Ha anat bé aquest inici d'any?
Sí.
És que alguns, ara ja no sé, passa allò de dir, ara no sé si ja els he dit bon any, si no he dit bon any. De fet, avui ha arribat gent a la redacció després de vacances i hi ha gent que s'ha dit bon any, no? Però si la setmana passada vaig treballar, vull dir que ja hi ha una mena de... És allò que cada any, jo crec que és la cosa que la primera setmana de gener...
S'hauria d'oficialitzar un dia...
Exacte.
Hi ha gent que diu que a partir del 7 de gener ja no cal dir el tema bon any, que si no ja et passa.
És el debat de tota la primera setmana, crec, de cada any, no? De primera setmana de gener, que tothom diu, què? Encara es pot dir o no es pot dir? I després et troba gent a 15 de gener que encara et desitja bon any.
Clar, si hi ha gent que no l'has vist, tal, i on sap com greu, perquè dius, ostres, és...
No sé si vosaltres us marqueu algun de dir, mira, fins aquí hem arribat i...
No sé, jo em penso que un cop treus les llums de Nadal del carrer, ja s'ha acabat. Ja estàs. De fet, avui ja sembla com si portéssim molts dies de l'any.
Sí, algú ahir em deia, és que em sembla que ja és febrer, dic, home... No de les pintes tan felices perquè fins al febrer
però quan s'han de treure els llums de Nadal i la decoració?
Ui.
Jo encara la tinc a casa però perquè no m'ha donat temps bàsicament, però
jo ja ho he guardat tot,
Això és com el canvi de roba, depèn de les ganes que tinguis, el canvi de roba
el canvi de roba jo no el faig mai.
Això és que tens un armari gran, Susana.
No, que va per res. El que passa que també és veritat que tu portem samarretes, no sota, i aquella samarreta vas tirant tot l'any.
Això és el segon debat més comentat, que és el del tema dels aires condicionats i de les calefaccions a les oficines o a les redaccions, no? Que arribes aquí i, bueno, clar, hem de portar màniga curta a sota perquè, si no, no s'hi pot estar. Però vaja, no ens desviem tant de la qüestió perquè sabeu que demà hi ha d'haver aquesta votació al Congrés, que de fet no serà el Congrés, serà el Senat, però vaja, això és un detall que ara ens explicarà el Jordi Armenteres. Però ens ho explicaven també ara, les darreres informacions que arriben des de fonts de Junts és que aquesta posició de votar no a aquests decrets a demà és així i no es mouran d'aquí, Joan.
Sí, jo no m'aventuro a fer cap afirmació categòrica sobre el sentit del vot, perquè és veritat, és el que dius tu, no? El que transmeten ara mateix les fonts és que Junts és en la posició que també explicava el seu portaveu en la roda de premsa d'aquest dilluns i que no ha canviat la situació per molt que el PSOE deixi l'escenari obert, no? Però la cosa pinta complicada. Com a mínim, és una primera fotografia del que ens podem trobar en aquesta legislatura i les complicacions que hi poden haver i com això està vinculant molt als càlculs electorals de tothom, no? Tot plegat. Per fer així una primera valoració, jo diria que aquí hi ha gairebé tres subjectes, no? Junts, que jo crec que es fa el seu càlcul de tenir un paper molt diferenciat del que té Esquerra, que havia tingut l'anterior legislatura Esquerra i el que té en aquesta, i que aquests decrets, o la votació d'aquests decrets, o la discussió d'aquests decrets van en aquest sentit. El PSOE, que haurà d'aprendre també que no té les alternatives de l'anterior legislatura i, per tant, que aquesta legislatura és un punt diferent i que haurà de governar les majories segurament d'una altra manera, i aquest pot ser un primer avís. I l'altre és Esquerra, no? que segurament està atrapada en el relat de Junts i que en queda condicionat. I jo crec que lamentablement, i dic lamentablement perquè els que seguim la informació política doncs estem en una situació, però el conjunt de la ciutadania en una altra, ens haurem d'acostumar en aquesta legislatura espanyola que això pugui passar, no? Que ens trobem en situacions com aquestes en diferents ocasions.
Pugui passar sovint.
I encara més a mesura que ens acostem a les eleccions catalanes, no? Que encara no tenen data, que poden ser el febrer del 25, però quan haguem passat l'estiu doncs serà complicat o més diferent, no?
Sí, jo crec que és un toc d'alerta més polític que no hi hagi qüestions tècniques en aquests decrets, que efectivament hi ha opinions de tots els experts d'una banda i de l'altra. És difícil, jo crec que gairebé impossible, determinar si efectivament aquests decrets poden suposar o no alguna trava per la llei d'amnistia. Jo crec que és efectivament un toc d'alerta de Junts i un marcar perfil davant d'un PSOE que, d'altra banda, tampoc ha consultat amb els seus suposats necessaris socis, no ha consultat aquests decrets, ni hi ha hagut un consens i un debat previ, no? I per tant, jo tinc més la sensació que és un toc d'alerta polític pel qual Junts, que possiblement si demà vota que no, això no vol dir que no s'acabin aprovant, és a dir, pot haver-hi una altra votació i que s'acabin aprovant, però a mi em fa la sensació més que és una presa de posicions i d'alerta de dir, venen 4 anys en els que hem pactat una investidura amb una sèrie de condicions, i si aquestes condicions no les parlem prèviament i arriben uns decrets sense un Junts el que pensa, doncs un consens, entenc que està fent valdre doncs els seus vots. Jo crec que finalment, no sé si demà o més endavant, s'aprovarà, perquè és una llei important, però com deia el Joan, hi ha unes eleccions que pot quedar un any tranquil·lament i es pot fer molt llarg si això es va replicant. I al final, una mica el resultat final és el que sempre passa, no? L'independentisme torna a estar dividit, torna a estar enfrontat, i hi ha un PSOE que està una mica a l'expectativa de com se'n sortirà, però d'alguna manera està debilitant a dos subjectes polítics que seran molt importants en la lluita a Catalunya per a les eleccions al Parlament, no?
Àlex, com ho veus tu?
Coincideixo amb que es farà llarg aquest any, no? Almenys si és les eleccions catalanes, no? Si no hi ha avançament abans, no? Coincideixo amb tu molt, gent, el que estàs explicant. Junts i Esquerra, la competició interna, que en el fons, diguéssim, l'objectiu últim i principal no és tenir un grup fort del Congrés, sinó és guanyar la Generalitat d'aquí un any, no? Quan toqui, no? I això està, aquesta competició es trasllada al Congrés. Jo no sé si hores d'ara el Pedro Sánchez s'arrepenteix o comença a pensar que no sé si va ser una bona idea. Entenc que no, perquè no tenia altre remei, no? Però de pactar i d'acceptar, diguéssim, no? L'abraçada de Junts i Esquerra, no? Per ser investit, serà complicat. El que jo vull també saber és com explicarà Junts, per exemple, en aquest cas. Sí que és cert que alguns dels continguts no, del decret, evidentment, no són insalvables, no decauen si demà no s'aproven, no? Però hi ha coses bastant importants, no? Per començar, 100.000 milions d'euros d'ajuts de fons europeus, revalorització de les pensions un 3,8%, gratuïtat del transport públic, rebaixa de l'IVA als aliments bàsics, és a dir, són coses...
El traspàs de la renda mínima, que això també és...
Ingrés mínim vital. O sigui, són qüestions amb un impacte social molt important, i que això a la gent li costa d'entendre. Si voleu, després en podem parlar més, no? Jo penso que estem assistent ara a un d'aquells debats de política densa amb molts matisos que són molt difícils de transmetre a la població, que segurament la gent no està entenent res dels motius pels quals un grup s'oposa a aquestes mesures, que segurament tindran la seva justificació política interna, però que a l'hora de transmetre-les políticament jo penso que són molt difícils, no?
Susana.
A veure, aquí el que es demostra en aquest moment és que el Pedro Sánchez volia començar l'any amb aquests decrets aprovats i engegar el mes de gener amb folre i manilles, i en aquest moment això no és possible. O sigui, si finalment acaba fent la concessió al que demana Junts, haurà de retirar els 3 decrets per després negociar-los un a un, i això és un fracàs per al Partit Socialista, en tant que el que anava era aconseguir-ho. Clar, el fet de que hagi d'anar a pindolar en aquest moment el suport del PP n'és una demostració de com un pacte que suposadament es donava per descomptat, o si més no, els socialistes donaven per descomptat amb Junts, es basa en la desconfiança mútua, i a la mínima qüestió que hi ha pel mig, doncs aquesta confiança salta, i llavors passa el que passa, que és que Junts amenaça amb fer valer els seus 7 vots, que de fet deixen amb el culet a l'aire, permeteu-me l'expressió, el Pedro Sánchez i el Partit Socialista i el propi govern. És importantíssim els decrets aquests en aquest moment per al govern, en tant que hi ha 10.000 milions, penso que és sobre la taula de fons europeus que estan en joc. Per tant, no estem parlant aquí només de l'amnistia, estem parlant d'una cosa bastant més gran. Què penso que passarà? No tinc ni idea, però em dona la sensació que Junts intentarà tensar la corda fins que pugui, tant com pugui, al Congrés per demostrar que té força i que pot arribar a condicionar en aquest govern. Que en això està, i aquest és la base del seu discurs, i sobretot el discurs del Puigdemont en aquest moment, i això també fa, o deixa, en certa manera, com els tous de la pel·lícula, Esquerra Republicana, que d'entrada ja han dit que sí, i s'hi han posat bé, no? Mm-hmm. Llavors, en aquesta batalla hi entren tots els elements. El que sí discrepo és que sí, realment, en aquesta Macedònia de decrets, sí que és veritat que hi ha un article de la llei d'enjudiciament civil, que el Partit Socialista ha colat, que sí que pot donar peu a que la llei de l'amnistia tot i aprovada, hi hagi una dilació a l'hora d'aplicar-la. Això potser l'Armenteres ens ho explicarà millor, no? Però s'està parlant de que fins i tot en el cas de que hi hagués una qüestió prejudicial elevada al Tribunal Europeu, al Tribunal de Justícia Europeu, l'aplicació de l'amnistia trigaria 2 anys. 2 anys en política és una eternitat. És una eternitat. Per tant, entenc que la bataleta de Junts en aquest moment vagi en aquest sentit. Què és, qui se'n sortirà i fins on està disposat a cedir el Partit Socialista? Doncs això és el que hem de veure. I després hi ha un altre element en joc, que és Podem. Que Podem també està tocant els nassos, eh? O sigui que aquí hi ha força elements a conjugar i a lligar bé i a veure com se n'acaba. També és veritat que el Pedro Sánchez és un expert en el trilerisme i en l'equilibrisme i en sortir-se'n de tot el que sembla que no ens en sortiríem cap de nosaltres.
I Podem ha fet una cosa interessant per tornar al revés a Yolanda Díaz, que és negociar directament amb el PSOE i ignorar Sumar. I aquí cadascú juga les seves partides, no? Jo crec que sí que, per enllaçar també el comentari que feia abans i ho comentava, jo crec que la situació també interpel·la un punt al PSOE. Evidentment, té molt a veure amb la lluita fratricida permanent i increixent que hi haurà entre Junts i Esquerra, però interpel·la la situació al PSOE. El PSOE tenia el comodí de Ciutadans a l'anterior legislatura, i aquest any, i aquesta legislatura que encetem, ja no té aquest comodí. I per tant, jo crec que ha d'aprendre a gestionar la situació diferent, i entenent que els actors, doncs, potser tenen unes prioritats i una manera de fer diferent, no? I que no hi ha alternativa, i per tant això li exigeix, doncs, aprendre mesures que segurament, o actituds que són diferents.
Ara la Susana deia, potser això el Jordi Armenteres ens ho explicaria millor. Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit. No, sí, si ho ha explicat molt bé. Al final, l'article de la discòrdia, diguem-ho d'aquesta manera, és un article que l'opció ja feia un parell d'anys que volia modificar de la llei d'enjudiciament civil, que és el 43 bis. Què planteja aquesta modificació? Doncs que, efectivament, si hi ha una qüestió prejudicial, qualsevol normativa, digue-li amnistia, per exemple, quedi suspesa a l'espera d'una sentència, d'un pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I aquesta és una de les moltes coses. De fet, els problemes no arrenquen només aquí, sinó que hi ha una vintena d'articles. Els podem repassar tots, si voleu. Sí, una desena llarga, gairebé una vintena. Però vaja, al final aquí, i per tot el que heu dit fins ara en aquests moments, Junts està provant una estratègia que a Madrid, en aquestes últimes 4 o 5 legislatures, no s'ha practicat. Que és, tu portes un decret a convalidar al Congrés, en el cas de Catalunya seria el Parlament de Catalunya, si tu vols més temps per negociar perquè no estàs d'acord amb una cosa, retires el decret i guanyes uns dies per poder negociar. En aquests moments estem parlant de decrets que surten del Palau de la Moncloa, del Consell de Ministres, concretament del Consell de Ministres del 19 i del 27 de desembre. Llavors, legalment, han de passar 30 dies per poder convalidar aquests decrets. O sigui, legalment els dies encara no han arribat. Llavors, què diu Junts? No, si estem d'acord amb la majoria de coses, on gairebé tot, però on hi ha discrepàncies, tot això s'ha d'arreglar. L'única manera d'arreglar-ho en aquests moments, perquè els decrets estan registrats com estan registrats, és tirar-los enrere i fer-los de nou. Fer-los de nou vol dir convocar un Consell de Ministres, publicar-ho al BOE i convocar una sessió extraordinària del Congrés perquè es torni a provar. Això es pot fer en 10 dies, sense cap mena de problema.
Hi hauria marge, 3. Per tant, Jordi, de fer...
Total i absolutament. I això és el que probablement passarà. O sigui, demà, si no canvia res, perquè des de Junts s'admet que hi ha miracles en política, si demà no canvia res, els pensionistes que havien de veure com la pensió pujarà un 3,8% a la nòmina del gener, de moment quedaran congelades. O l'IVA. L'IVA de molts aliments, que en aquests moments està al 5 o al 0%, o l'IVA de la factura de l'electricitat, tot això deixarà de tenir paraigües legal i per tant es tornarà al punt inicial precrisi o preguerra d'Ucraïna. Què més? Hi ha altres elements.
Bonificacions al transport.
Rodalies. Els trens són gratuïts perquè hi havia un decret que caducava el 31 de desembre i el decret que demà s'ha de votar el que fa és allargar tota la gratuïtat de Rodalies per usuaris habituals i la bonificació que reben les administracions locals o autonòmiques per metro, ferrocarril, els busos urbans. Per cert, ens deien des de Junts aquesta tarda que no refien del PSOE, entre d'altres, perquè tot el que havien d'haver pagat durant aquest any 2023 de les factures del metro de Barcelona per la reducció del preu, perquè la meitat de la reducció d'aquest preu la posava el govern espanyol, no han pagat absolutament res.
Perquè, Jordi, tu que avui t'has mogut pel Congrés i has tingut contacte amb diferent gent, ara mateix Tu creus que el més probable és que es tombin aquests decrets?
Jo no sé què creure. Jo dic que des de Podem... Sí, a veure, en política hem vist moltes coses. Ho deia la Susana Cuadrado, no?, que Pedro Sánchez acaba fent malabars, i la legislatura passada aquests malabars es van produir amb 205-207 votacions. Què passava? Que ai, 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 que problemes amb Podem, ai, 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 que problemes amb Esquerra, ai, 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 apareixia Ciutadans, ai, 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 de cop i volta algú que es deia Casero provava una reforma laboral i era un diputat del PP, no? Llavors, això va passar durant 4 anys i estem acostumats. Què passa? Aquesta és la primera gran votació d'aquesta legislatura després de la investidura. I ens trobem en una situació que des de Junts ens estan dient, cito literalment, tenim el no al 99%, el nostre no és absolut. És tot molt complicat. Tot això són frases que surten de diputats de Junts, res, aquest últim vespre. Podem també amenaça amb vetar-ho perquè diu que Pedro Sánchez s'ha instal·lat en una situació de comoditat i s'ha d'anar molt més enllà. Podem, perquè ho bloqueja, però doncs perquè el topall dels preus del lloguer no poden quedar al 3%, sinó que han de baixar al 2%. Quan la llei de l'habitatge, si ho recordeu, el que fixa és el 3%. Llavors, aquí tothom intenta treure pit, i a partir d'aquí, demà a les 9 del matí, comença aquest ple, que serà molt llarg, que es farà al Senat, tu deies, Anna.
Sí.
I pot passar de tot, pot passar que retirin els decrets perquè s'assumeixi més temps per negociar, que el PSOE no el retiri, per tant, s'aboqui a un fracàs si no hi ha hagut una negociació, que aquesta hora continua, i que arribi a un altre port del qual en aquests moments no se'n veu absolutament res, i llavors a partir d'aquí entri una gran batalla per qui bloqueja més la pujada de les pensions, la rebaixa de l'IVA, la rebaixa d'altres impostos de gas i electricitat.